Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Tardi Villar. Joe Biden creu que l'ajuda humanitària arribarà a Gaza aquest cap de setmana. El president dels Estats Units va aconseguir el suport d'Israel per deixar entrar convois a la franja i s'esperava que això passés aquest divendres, però els camions continuen bloquejats a la frontera amb Egipte.
Tenia el compromís dels israelians i del president d'Egipte que s'obriria el pas. La carretera s'ha d'asfaltar una altra vegada, es troba molt mal estat i crec que en les properes 24-48 hores els primers 20 camions creuaran el pas.
Aquest dissabte es fa al Caire una cimera de pau amb la presència d'una trentena de països àrabs i europeus. És la trobada diplomàtica més rellevant per intentar aturar l'escalada de violència entre Israel i Hamas. A banda dels presidents d'Egipte, de Jordània o de Sud-àfrica, hi haurà també el president espanyol en funcions o la primera ministra italiana, però en canvi Alemanya, França o el Regne Unit hi envien els ministres d'exteriors. L'absència més destacada serà la dels Estats Units, el principal aliat d'Israel. Sí que hi aniran delegacions de Rússia i de la Xina. A Catalunya, els Mossos reforcen la seguretat en aeroports, estacions, sinagogues i centres vinculats a Israel, als Estats Units i França, així com també a l'estadi Lluís Companys, on juga el Barça. Aquesta és la principal mesura que ha pres el gabinet antiterrorista després de la reunió d'aquest divendres. Eduard Sallent és el comissari en cap dels Mossos.
La inclusió de nous punts d'interès policial en els quals cal per a compte pel que fa a l'amenaça terrorista. Doncs, té certa lògica amb l'escenari actual, és el consolat d'Israel. A banda, també s'han introduït com a punts d'interès altres comerços, associacions o entitats, sobretot que tenen a veure amb la comunitat jueva o amb els interessos israelis a Catalunya.
Presó provisional sense fiança per un home de Subirats acusat d'agredir sexualment la seva filla de manera reiterada durant 30 anys. La víctima va denunciar els fets diumenge passat, després de patir una agressió en un càmping on tenien una caravana. L'acusat hauria començat a abusar de la seva filla, que ara té 37 anys, quan era menor d'edat. La causa està oberta per agressió sexual continuada, maltractament habitual i amenaces. Els experts demanen calma davant l'alarma que hi ha hagut a Catalunya per la plaga de xinxes a França. Recorden que a casa nostra només hi ha un cas registrat. Quim Cendra, director de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
Sí, s'han rebut més sol·licituds. El que passa que ha estat una cosa puntual i en molts casos deguda una mica a la psicosi, no?, que ha causat tota la repercussió mediàtica del cas de París. Llavors passa que tots veiem xinxes per tot arreu. Hi ha aquesta part de psicològica, que sempre és important, i que existeix, i que cal apaivagar.
I la calor ha frenat les vendes de roba de tardor-hivern. La temporada no arrenca i els botiguers esperen que baixin les temperatures perquè els clients s'animin. Els preocupa especialment que el bon temps s'allargui i coincideixi gairebé amb les rebaixes. Carmen Maura protagonitza Mi otro John, de Paco Arango, que ha arribat als cinemes aquest divendres. La veterana actriu, en una entrevista al Catalunya Nit de Manel Elias, ha explicat que la professió la va salvar quan va passar un moment duríssim de la seva vida. Maura, una de les primeres noies Almodóvar, ha dit que ara no tornaria a treballar amb el cineasta manxec.
Una última con Almodóvar, ¿te gustaría?
Pues no te creas que es lo que más me apetece del mundo. Pero yo creo que a él tampoco le apetece. O sea, no es esa cosa, porque además trabajé mucho con él, nos lo pasamos genial, y luego pasó la época de no pasarlo tan genial, y ahora en este momento, con toda la cantidad de directores que hay, pues no sé, más me apetece un chico o chico desconocido.
En esports, el Barça de bàsquet segueix invicte a l'Euroliga. Els de Roger Grimau han apallissat el Bayern de Munic 98-59 en la quarta jornada d'aquesta competició. Jabari Parker, amb 15 punts i 6 rebots, ha estat el millor blaugrana. El Barça jugarà la pròxima jornada contra el Real Madrid, l'únic equip invicte a l'Euroliga juntament amb el Barça. L'Espanyol perd el liderat de la segona divisió després de perdre 0-1 contra el Leganés a Cornellà. Els madrilenys superen l'Espanyol amb 25 punts pels 23 de l'equip català. És la tercera derrota dels blanquiblaus aquesta temporada a segona divisió. Aquest dissabte tindrà lloc l'assemblea ordinària del Barça de forma telemàtica. Començarà a les 10 del matí i el club té previst que acabi a les 6 de la tarda. Podreu seguir aquesta assemblea en directe al canal exclusiu digital del web i l'app de Catalunya Ràdio. I Xavi, per cert, ha donat la raó al president Joan Laporta sobre el madridisme sociològic. Declaracions de Laporta ahir al matí de Catalunya Ràdio. El Barça jugarà diumenge a les 9 contra l'Atlètic Club.
Fins aquí les notícies.
El dilluns 3 de novembre del 1975, una explosió de grisú a la mina La Consolació de Fígols, al Berguedà, va provocar la mort de 30 treballadors. Aquest accident es va veure eclipsat per l'agonia de Franco. Tot i així, va ser difícil de tapar-ho del tot. Es tractava de l'accident miner més greu que hi havia hagut a Espanya des de feia 50 anys. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia.
L'Enguàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
Jair, Neus, em rebeu? Soc en Peyu. Algú em rep?
30 d'agost de 2020. Tres joves de mirada pura i brillant comencen l'aventura de fer un programa de ràdio.
Un coi sou. Aquí fora no hi ha ningú.
18 d'octubre de 2023. Un jurat de mirada pura i brillant decideix atorgar un premi Ondes així de gros al programa El Búnquer de Catalunya Ràdio. I això demostra que per més grossa que la diguis, el més important sempre és mantenir a ratlla la tuberculosi. El Búnquer de Catalunya Ràdio guanya un bonic premi Ondes. Neus, Peyu, vosaltres dos, molt bé. I tu, Jair, també. Finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs sí, amics, som la Finestra Indiscreta, som Catalunya Ràdio i estarem aquí fins les 2 de la matinada. I amb què hem començat avui? Doncs el dia que ha sortit a la venda el nou disc dels Rollings, i per tant tothom està parlant dels Rollings i fins i tot el Barça portarà la samarreta dels Rollings i Rollings i Rollings. Parlarem dels Rollings la setmana que ve amb el Carles Romero, que ell sí que en sap, i avui, per què no, també ha sortit el nou disc de Within Temptation, es diu Bleed Out. I aquí volem donar veu també a la gent del que no es parla tant, del cinema que passa més inadvertit, no només les coses més grans i més mainstreams. Per tant, això, nou disc, aquest tema es diu What If You Don't Know, i és d'un disc antic, això sí, però m'agrada perquè diu I've been waiting for someone like you. Per tant, hem estat esperant algú com vosaltres, els finestres, o la Desi. Bona nit,
tal,
Desi.
Bona nit.
Benvingudes, és el teu debut, no, aquesta
sí,
temporada?
Sí, i ja ho trobava molt a faltar, o sigui que estic molt contenta.
I t'hem reservat un programa molt especial, eh?
Sí.
Perquè s'estrena una de les pel·lis de l'any, evidentment.
Sí.
I perquè, escolta, els festivals, venim de Sant Sebastià, on tu has estat treballant moltíssim, venim de Sitges, mm-hmm. I encara seguim una mica més, perquè avui estem a Manresa, i allà està desplaçat el nostre enviat especial, Àlex Gorina. Bona nit, què tal? Com estàs?
Bona nit. Però enviats especials a Xavier Cussó, la Sílvia Andrés i l'Àlex Gorina, aquí enmig del clam, aquí a la sala del Bages Centre, que és on es fan les projeccions del festival. Bueno, ara en parlarem de coses del festival més endavant, però també volem ser presents a les coses que no semblen tan mainstream, però que realment, com tu deies fa un moment, també les volem defensant aquest programa, com són aquests festivals amb personalitat pròpia que hi ha al territori de Catalunya, que no tot es fa a Barcelona i a Sitges. Això que quedi absolutament clar, pel fons.
Festival Internacional de Cinema Social, el CLAM, des de Manresa. Som Sílvia Andrés, Desi de Fet, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Xavier Cussó, i moltes gràcies també a Control Central, a l'Andrea Martínez, per aquestes connexions. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestraserra. Què és on ens escriviu de tant en quant per parlar de les pel·lícules de la vostra vida i que us demanem que seguiu fent perquè ens encanten els vostres correus. I ara amb la Desi posem a prova el següent oient i aquesta pel·lícula.
John, do you hear what I say? It was Christine.
My daughter is dead, Laura. She does not come peeping with messages back from behind the grave.
Yes.
Christine is dead.
Yes.
She is dead.
Yes.
Dead, 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 dead.
Muy buenas a todas y a todos. Supongo que ya volvisteis borrachos de cine de Sitges y espero que a gusto, aunque yo dejé de ir cuando me cansé de tragarme un montón de peliculillas cada vez. Y ya no sé a qué viene tanta gente porque del mejor cine fantástico del año, poquito siempre. Bueno, bueno, también. No cal exagerar. Bueno, siempre hay cosas, pero la mayoría dejan de existir en cuanto han pasado unos meses. Es una opinión. Això sí que podríem dir que és bastant veritat i per això les hem de defensar en aquest programa, efectivament. Yo quiero mencionar una que nunca vi en Sitges, pero es que ya tiene años. Pero deberían hacerle un homenaje y traer a Donald Sutherland y Jolly Christie, que estaban como nunca en Don't Look Now. Ese es el cine fantasmagórico que me parece genial, como Kubrick, como el Argento antiguo, ahora está comatoso. Y como los japoneses, ¿conocéis el Más Allá o las de Mizoguchi? Reclamo elegancia, ambigüedad y misterio auténticos. Y esa niña viva y no viva que parece la diabla del episodio de Fellini en Historias Extraordinarias y las dos gemelas del Resplandor es perfecta. Además que nadie retrató Venecia como Nicholas Roeg y Visconti, claro. La bromita esa última de Kenneth Branagh, ni mencionarla. Pobre, pobre, home, tampoc ni apartant. No sé a qué le toca hoy tertulia, pero a ver qué opina. De sí, gracias por el programa. Ah, ¿cómo se llamó en España? Don't Look Now.
Amenaza la sombra.
Bé, sí. La de sí, aprovada.
Aprovada, clavat. Y es una de las meves pelis favoritas de, no només de terror, sino de la vida. Es una peli que per mi és fonamental i que parlo molt d'ella, massa, de fet, no? Sembla que aquesta i la Possessió de Zulawski són com dos pel·lis que tothom em relaciona amb elles, però per mi és una pel·li immensa, plena de misteris, tant a les imatges com a la història, i jo no he vist mai una pel·li que parli de la pèrdua i del mal que provoca perdre un ésser estimat, com ho fa aquesta pel·li de Nicholas Roeg. O sigui, per mi és...
I una cosa curiosa.
I estava a Sitges aquest any, si no m'equivoco, que estava a Sevenchantes, era? O,
com que
o
no va anar, no es va enterar. No es va enterar.
Hi havia Sitges Clàssics. Pot ser, no sé. Hi havia molts Sitges Clàssics aquest any.
Sí, sí.
Digues, digues,
sí,
Àlex.
Una cosa que a tu t'agradarà molt, Alfons. Resulta que és de Daphne du Maurier, la novel·la, que és la mateixa de Rebeca i Los Pájaros. O sigui, vaya personatge també aquesta escriptora.
Totalment. I escolta, no sé com ens ho fem, que sempre que ve la Desi al programa acabem mencionant el seu amic Juan Antonio.
Ah, mira.
Però és que, clar, ell també té una opinió d'Amenaza en la sombra.
És una película infinita. El momento que te la pones a ver, encuentras ideas nuevas, encuentras cosas, en parte porque no es una película que esté explicada al 100%. Es una película que deja mucho de misterio para que cada uno rellene los huecos. Y eso es lo que hace que la película sea eterna y uno la vea una y otra vez y descubra cosas nuevas. En todo caso, es una película que si no habéis visto la tenéis que ver. Ha sido de influencia en muchos directores, muchos grandes autores muy importantes, por ejemplo, David Cronenberg. I've covered every little
highway. Digues, digues, Desi.
No, que de fet és una pel·li que jo vaig descobrir gràcies al Jota i al Sergio G. Sánchez, que és el guionista d'algunes de les seves pel·lis, i és una pel·li que la primera vegada que la vaig veure va ser amb ells a casa del Jota, o sigui que és una pel·li que relaciono molt amb ells perquè la vam... No sé si era la primera vegada d'ells, però la vam veure a casa, a la casa de Jota i em va impressionar molt, sí.
Com no sabem si coincidiràs amb l'estrena de la nova pel·lícula de Bayona, La Societat de la Nieve, ja et pregunto ara, t'agrada o
molt,
què?
Molt, clar, sí, sí, moltíssim. Sí, i crec que, a més, més enllà del que m'agradi la pel·li, crec que ella ha donat un pas endavant com a director molt interessant. Però ja comentarem quan s'estreni, però sí, sí que m'agrada.
Val, val, val. Tenim uns quants aniversaris i escolta, per no perdre les tradicions també, Àlex, tindrem de dues a tres l'audiovisual, encara que estiguis a Manresa, no?
Sí, farem un altre audiovisual dedicat a aquestes quatre figures majestuoses de la música del cinema americà al cinema, com són Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner. O sigui que al final del programa de la Finestra Indiscreta sentireu la veu de James Horner donant pas a un tema musical i després a tot un audiovisual, una hora més fins a les 3 de la matinada. Perquè m'agraden aquests fantasmes de l'antics. Com això que està sonant. Footlight Parade, Luces de Candilejas. Mira, si li van descobrir a la DC en una projecció a casa seva el Bayona i el seu guionista, la pel·lícula que ara dèiem, Amenaza en la sombra, jo us vull descobrir aquesta pel·lícula, Luces de Candilejas, de Lloyd Bacon, una pel·lícula de la Warner que demà fa 90 anys i que en realitat era un musical de Busby Berkeley, la glòria Warner Art Deco total. Pot semblar antiquada, com si fos una pintura rupestre, però sense aquest Shanghai-Lil cantat per James Cagney, immediatament te n'adones que estàs sentint una joia de la història del cinema. Com claqué.
Sí, sí, t'anava a dir, has deixat aquí en un moment de suspens, gairebé. Sí, doncs escolta, pintures rupestres, ens agraden. Nosaltres mateixos som una mica pintura rupestre, però seguim donant canya a Catalunya Ràdio.
La finestra indiscreta.
De festival en festival i tiro perquè em toca. Des de Sitges a Manresa, on tot el clam és un camp. Pel Halloween, les millors dones del cinema de terror. Celebrarem els 100 anys de la Disney i tancarem el cercle amb Hideo Nakata.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina. Hey everybody gather around. Listen to that bongo sound. Grab the first one in your reach. Now we're gonna shake the beach. Yeah, yeah, yeah. Do the clam, do the clam. Grab your barefoot baby by the hand.
Però si ho diu la cançó, do the clam, do the clam, feu el clam, tot el clam és un clam, clar que sí.
És que era inevitable i recordo molt bé el dia en què un dia se va encendre la bombeta i vaig pensar, si existeix un festival que es diu el Clam, només pot existir una cançó per il·lustrar-ho. I escolteu ara una persona que ens acompanya, atents, ja el tenim aquí a la taula, un moment, fixa't. Doncs sí, Alfons, aquesta és la música que vam triar ja fa temps per celebrar el Clam, aquest Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, edició 2023, ara en aquests moments, ara mateix, som aquí a l'Espai Clam, el Baix Centre, aquestes 12 sales, que ja les voldrien molts festivals, que, on s'està produint part de les projeccions del Clam, enfocant ja cap al final, queden 2 dies de festival, però l'Esteve Soler havia de venir avui o mai, perquè, clar, evidentment, és avui que tenim finestra indiscreta. T'agrada que hagi triat aquest tema musical? Esteve Soler, bona nit.
Bona nit. Primer de tot, moltíssimes gràcies perquè estigueu. Realment és un honor que tingueu aquí presència avui. Vull dir que és una meravella. I, efectivament, la música no pot ser millor. Us he de dir que des que la vau posar vosaltres l'any passat s'ha convertit en una espècie d'emblema nostre. Això de fer el clam s'ha convertit en una obligació per nosaltres. I, a més, té aquest punt d'ànim, ritme, és meravellós.
I hem pagat els drets, però alerta, ho dic perquè ara...
Elvis Presley està content.
Està completament. Ell estaria totalment d'acord, entens? O sigui que... Bé, escolteu, la setmana passada i l'altra ja ho sentíeu. El festival enfoca una recta final que de projeccions demà i demà passat a Manresa, Navarcles. Bàsicament, jo ja us dic, Los Delincuentes, la teoria del tot entusiasmat d'aquesta pel·lícula, el procés Goldman, evidentment el Premi d'Honor a Sílvia Munt, Rosalí, que és la Pico de Cluenda, La memòria infinita, que no he vist i tinc moltes ganes de veure, i La contadora de pel·lícules són aquelles projeccions que encara podeu pillar, així, in extremis al final. Però hi ha molta gent que em té enveja, perquè no ho havien previst, i quan els he explicat la programació que heu fet aquest any, Esteve, però com s'ho han fet per reunir aquesta col·lecció de pel·lícules?
Que bo, doncs us agraïm el comentari. La veritat és que sí, hi ha molta feina al darrere. Moltes nits anar-se'n a dormir a les 4 o 5 enviant correus electrònics. La veritat és que hi ha una tria feta pel Joan Sala, col·lega i amic programador, una de les ànimes de Filmin, i jo mateix, doncs, veient cinema per tot el món i treballant moltíssim. Jo us dic que estem esgotats. Vam començar el festival esgotats, però la veritat és que estan sent dies molt intensos, però contents.
Bueno, jo com a membre del jurat de la competició del festival, que no cal vagar, perquè evidentment demà hi haurà la roda de premsa on coneixerem els premis, que ara de moment és top secret i per tant no els anunciarem, ni molt menys. La veritat és que, clar, ha estat un plaer. No passa sovint. És a dir, passar d'Anatomia d'una caiguda a Evil Does Not Exist, a Kokomo City, a Io Capitano, a Making Of, a Perfect Days, El sueño de la sultana, és a dir, ho comentàvem amb els altres membres del jurat, nivelazo.
Que bo que ho veieu. No, efectivament. Hem fet una feina d'intentar tenir pel·lícules que, per una banda, reflectissin molt les preocupacions socials que ens afecten avui en dia, arreu, especialment a la nostra terra, però, per altra banda, també tenir un recull de les millors pel·lícules dels festivals possibles, no? I això explica una mica també el fet de que el cinema social estigui arreu dels festivals, no? I que acabi guanyant tants premis. Vull dir, el fet de que puguis dir, ostres, la Palma d'Or de Cannes aborda els conflictes de gènere, no? A l'Os d'Or de Berlín parla de les malalties mentals, no? Mm-hmm. Les preocupacions ecològiques estan a l'Os de Plata de Venècia. Doncs tot això, clar, es reflecteix després en una programació, està clar.
Bueno, és Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, i hem d'insistir en què és la definició. Un festival s'autodefineix i, per tant, ha de seguir una pauta determinada, com a mínim. Però, clar, és interessant això de dir què entén l'actual direcció del festival per cinema social, o quina és la base que ha de tenir el contingut d'aquest festival, a banda d'oferir el millor cinema possible, en aquest cas, a l'àmbit d'on ens trobem en aquests moments, no?
Sí, no, la veritat és que volem entendre el cinema social des d'una perspectiva tan oberta com ho fan molts altres festivals, és a dir, volem que realment això ens permeti tenir el millor cinema possible, per una banda, però per l'altra banda, el cinema social per nosaltres és aquell que ens apel·la molt directament a nosaltres mateixos i que ens fa qüestionar-nos el món, d'alguna manera. És a dir, no volem ser un festival de cinema social avorrit, no volem ser un festival de cinema social en el qual els cinefils no els interessi per res. O sigui, volem fer el millor festival possible i que, a més, això ens qüestioni la nostra realitat immediata a diari. És a dir, i aquests dos elements per mi són indissociables. No volem renunciar a cap de les dues. Si perdem la creativitat i l'esperit crític, ho perdrem tot. I jo crec que en aquest moment està en seriós perill. Per tant, és indubtablement el nostre cavall de batalla.
Estàs content del clam d'aquest any?
Sí, estic esgotat, per descomptat, i realment vam començar ja el període del festival.
No t'he vist cap arruga nova,
De debò? No. Potser és perquè ja en tenia moltes abans.
No.
Però que sàpigues, en tot cas, que sí que és veritat que hi ha il·lusió, que les coses doncs, es fan i obtenen un ressò, i a més doncs, veus això a tots els convidats que venen i que aprecien també la programació i que és on estan ubicats i tot plegat, i la veritat és que això és una enorme satisfacció per l'equip i per tots, i malgrat que estiguem esgotats, però seguim endavant.
Veníem de Sitges, som a Manresa, bé, al CLAM, anirem on calgui des de Catalunya Ràdio, de la mà de vosaltres, i esperar l'any que ve. Ja... Bueno, esperar demà, deixarem els premis a veure què passa, que això també,
pas per pas,
també sí, pot tenir la seva gràcia, a veure què resulta de tot plegat, però en tot cas ja de ben segur fins l'any que ve, Esteve. Felicitats als del CLAM i felicitats per la vostra feina.
Mil gràcies a vosaltres per tot, de veres.
Esteve, una abraçada.
Gràcies, gran abraçada.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. But now she's gone, I don't worry.
I'm sitting on top of the world. Hiperventilats, cinema i la finestra indiscreta.
¿De quién son estas tierras? Mías.
Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí?
Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia. Fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo.
Doncs bé, ho dèiem al principi, estrenant una de les pel·lícules de l'any, encara que sigui per dimensió, per importància, per rellevància, pel director, pels intèrprets. Hem estat 6 mesos des de Cannes sentint com l'Àlex despotricava d'aquesta pel·lícula, i ha arribat el moment, o no ho sabem, de donar-li una mica de contrapunt. Desi, Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese.
Bueno, a mi m'ha agradat molt. De fet, em sembla una de les millors pel·lis de Scorsese. Abans de començar a gravar comentava, parlava amb l'Alfonso, que a mi d'Irishman m'agrada, però tenia la sensació de que no era la gran peli, no?, que esperava de Scorsese, i amb aquesta sí que m'ha passat. O sigui, em sembla una peli que, a més de ser supercoherent amb la trajectòria de Scorsese, perquè al final t'està parlant de lo de sempre, no?, de com la història dels Estats Units està explicada també a través de la violència, de la corrupció i de la injustícia. Més enllà d'això, a mi em sembla que tota la part d'escriptura de personatges i de composició de personatges i de com parla de la condició humana a través d'aquests personatges, en aquest cas m'ha sorprès moltíssim, m'ha assombrat molt, m'ha commogut molt, i en part també aquesta escriptura, parlo de text, però també parlo de direcció i també parlo d'interpretació, que realment crec que els actors no han estat mai com estan en aquesta pel·li. O sigui, el que fa DiCaprio, aquesta pel·lícula, és una cosa magistral.
I mira, coses a valorar, deixant de banda la qualitat de la pel·lícula, per començar, que Scorsese jo crec que és l'últim director, és que crec que ni Spielberg, que encara és capaç d'aixecar-li 200 milions de dòlars a una major per fer una pel·lícula bastant anticlimàtica en el fons, no?, i tan trista i tan continguda. Això per començar, i després és curiós com em recorda molt a Casino, Desi, no sé si estàs d'acord.
Sí, moltíssim, total.
Tot un imperi, i però que cau per una història d'amor que és terrorífica, en el fons.
D'amor i d'ambició, no?, les dues coses a la vegada, que és exactament el mateix que passava a Casino.
Però el que allà eren Robert De Niro i Sharon Stone, per entendre'ns, aquest amor impossible que s'ho acaben portant tot per davant, aquí és Leonardo DiCaprio i Lily Gladstone, que, vaja, jo crec que ells dos i De Niro estan als Oscars ahir, i bé, és una pel·lícula, és que realment és difícil, ara, en 10 minuts que estem fent aquí, comentar una pel·lícula que és tan llarga, que té tantíssimes coses, que parla d'una història real terrible i com dius tu, coherència de Scorsese, però és que aquí ja va el pecat original, no? Les matances als Estats Units comencen
totalment
amb els indis.
Però a mi hi ha una cosa que també parlaven abans i que em sembla important, i no sé què pensarà l'Àlex, que jo porto un temps que tinc la sensació de que al cinema actual tot el que té a veure amb la representació de la violència, no?, i en aquest cas, com parla l'Alfons, és una violència fundacional, no?, i que té a veure amb les arrels dels Estats Units, noto com molt poc compromís per part dels directors, tant a nivell de compromís amb la història, parlant de la història en general, com parlant de les històries, com parlant dels personatges, com parlant de les imatges, no? I en aquest cas, clar, és una nova demostració de l'Scorsese que això s'ha de fer per explicar aquest tipus d'història. I jo en aquesta pel·li noto això tota l'estona, no?, d'una persona que està pensant en imatges, com explicar tot això, i que res és secundari, tot és important, tot està molt cuidat, tot és molt detallat, i aquest compromís amb aquestes tres coses, història, històries, imatges, és una cosa que no trobo tan sovint al cinema, i a mi em va commoure moltíssim.
Àlex, en sents, per cert?
Totalment, absolutament, però jo ja he parlat prou d'aquesta pel·lícula.
Sí, no, però
vostre,
ara
és el vostre moment.
Però com la Desi t'interpel·lava directament, però
No.
Curiosament,
jo no vull ferir el vostre entusiasme amb el meu cansament infinit amb aquesta pel·lícula, on no només demanaria a Scorsese una mica més de síntesi, bastant més síntesi, i que s'oblida del Padrí, que és una repetició farragosa del Padrí, en el fons, i a banda de tot que les dues pel·lícules que més m'agraden d'ell, Gangs of New York i aquesta, doncs em semblen molt similars, i precisament
sí,
mostren...
Sí, jo vaig pensar que aquesta...
Pel·lícules...
Sí. Que era com que li havia sortit bé el que havia intentat a Gangs of New York.
Bueno, doncs... No.
Tu creus que li ha sortit malament, no sé.
Jo penso que havia sortit malament, i sobretot l'última escena em sembla la deplorable directament.
Pues, però a la Desi li agrada molt aquesta solució, que és una solució molt curiosa, tot s'ha de dir.
Jo, Carles Porta i Crims, prou. Ja,
I... No, però això que diu la Desi és curiós, perquè vaig entrevistant, no me'n recordo quin director era, que em va dir una frase, i ara tocaré un dels teus tòtems, Desi, però parlant sobre la violència, diu Scorsese és, no me'n recordo com era, substantivo, i Tarantino és el que fos, no? En plan, Scorsese justifica la seva violència i Tarantino no sé si el que deies
que no
venia
gratuïta,
una mica en relació,
no?,
d'això.
Ja t'entenc.
És conseqüència dels personatges que habiten. En fi, digues.
Compro tota la intenció de la pel·lícula, compro molts dels valors de la pel·lícula. Jo no dic que sigui una pel·lícula que tècnicament i que de fotografia, de la interpretació de Lily Gladstone, hi ha moltes coses que em semblen bé, però per mi té un pecat mortal aquesta pel·lícula, que és la repetició absoluta de coses que estan ja perfectament explicades, que amplien a l'infinit la durada d'un film que no té capacitat de síntesi, i d'aquí una estona parlarem d'una pel·lícula, per mi, absolutament sensacional per tot el que no té Los Asesinos de la Luna, que és precisament el llegat. Mm. I aquest contrast d'aquesta setmana em sembla ideal.
Això sí, la fotografia, com deia, i sobretot també última banda sonora de Robbie Robertson, que per mi és una banda sonora molt subtil, però extraordinària, també, la pel·lícula de Los Asesinos de la Luna. El curiós és que adapta un llibre del David Grant,
exacte,
que es
sí.
diu que jo me'l vaig llegir, i era un llibre on el protagonista, en realitat, és el personatge que interpreta, és el noi
sí,
de l'FBI,
el
Jesse Plemons, efectivament. I Scorsese va dir que ja he fet aquesta pel·lícula
totalment,
moltes vegades
sí.
i necessito enfocar-la des del punt de vista, en aquest cas, d'un babau com és Leonardo DiCaprio i de la part nativa, per entendre'ns, i d'això ens va parlar en el Festival de Cannes.
La història s'explicava des del punt de vista de l'FBI, però vaig pensar que el públic anava per davant de la història i ja sabia que no es tractava d'esbrinar qui havia comès els crims, sinó qui no ho havia fet. Per tant, vam fixar-nos en el personatge de DiCaprio, que és l'exemple de la tragèdia d'amor, confiança i traïció vers la comunitat indígena. I si considereu que assumeixo riscos a la meva edat, què voleu que faci? Que m'acomodi? Ni parlar-ne. Sempre assumiré riscos.
Home, riscos sí, i a vegades li surten bé en opinió de la DC i meva, i no tant en opinió de l'Àlex. Ja té nou projecte i és amb el mateix autor i amb una pel·lícula que passaria, en aquest cas, en el mar, el qual em sembla bastant curiós, una pel·lícula de vaixells, perquè després de fer una pel·li tan terrenal, doncs que em faci una d'aventures al mar també em semblaria bastant divertit. I Robert De Niro, que jo realment ara ja feia molt que no veia Robert De Niro
a un
nivell com aquest. Esgarrifós el personatge que interpreta, realment, i la fredor amb què ho fa, que no és aquesta cosa tan visceral del Robert De Niro de principis dels 90, del Cabo del Miedo,
no,
ni de este chico.
No és tan histriònic.
No és tan histriònic, però fa la mateixa por, eh?
I don't understand.
No entenc com el meu personatge els va trair d'aquesta manera. No puc entendre-ho. Ara estem molt més alerta, des del cas de George Floyd, pel que fa al racisme sistèmic. Al final, és com es banalitza el mal. Ho veiem avui amb vosaltres, ja sabeu qui, no diré el seu nom. I això, que aquest noi és estúpid, imagineu-vos si fos espavilat, seria l'infern, vull dir, mireu en Trump.
Ho has dit.
Ho havia de dir.
Ho has dit, merda.
Val, doncs... dit queda, sobre Los Asesinos de la Luna no hauríem de fer un programa sencer,
sí, tant,
però,
sí.
però vaja, queda dit, i perquè veieu que sóc objectiu, malgrat sabeu del meu amor per Scorsese, jo li vaig dir, juntarem Los Asesinos de la Luna amb El Llegat, aquesta pel·lícula que comentava l'Àlex, perquè malgrat que la més important i per mi segurament millor pel·lícula és la de l'Scorsese, trobo que més rodona és El Llegat, perquè quan fas 200 minuts de pel·lícula tens més possibilitats d'equivocar-te en algunes coses, i en canvi aquesta pel·lícula, El Llegat, no són ni 90 minuts i són perfectes.
El seu oncle no és la persona més adient per fer-se càrrec d'una jove com vostè.
És el meu parent més proper.
Tinc entès que no el coneix en persona.
No penso impugnar el tutor que em va triar el meu pare. Oncle!
Estimada...
Ens arriba d'Irlanda, estrena en català, més a més, com heu pogut sentir, i mira, aquest oncle, que és l'antagonista de la pel·lícula Desi, ve a ser tan dolent com el Robert, igual de subtilment dolent, a més, és terrorífic, amb un conte gòtic meravellós, i vaja, Àlex, comenta tu, també.
Bueno, la novel·la de Sheridan Le Fanu, l'autor de La Condessa Bathory, ho diu tot, i evidentment dius gòtica, però dius victoriana, i fer una pel·lícula gòtica en l'època victoriana és perfecta. És la història de com una noia aprèn a autosuperar-se a si mateixa, precisament per guanyar-se el dret al seu futur i a no ser manipulada, i la interpretació d'Agnès O'Kay, si és un descobriment, la direcció de Lisa Mulcahy em sembla d'una precisió però absoluta, és impecable, com no sobra ni falta un pla d'aquesta pel·lícula. I per acabar diré que de totes les pel·lícules basades en les germanes Bronte, la Daphne du Maurier o La Heredera, per exemple, que té punts que recorden aquestes pel·lícules, aquesta acaba sent potser la guinda que faltava per acabar tota una tradició literària adaptada al cinema, i una recomanació total al Llegat.
El Llegat, sí, és que realment és aquestes novel·les que comentava l'Àlex Desi, però en pel·li de terror, saps? I a més, un terror increixendo, en plan, estem a la Nostromo i l'amenaça s'està fent gran cada vegada. Te la recomano.
Sí, no, tinc moltes ganes.
Doncs això, estrenes en català, a més a més.
Es cierto que transporté la pasta, pero yo no pertenecía a ellos. Admito que el robo se planeó en mi casa, pero yo no fui quien lo planeó.
Pot ser aquesta la història.
Polis.
De tantes i tantes iaies.
Lladres.
Que com la tona es queden.
Cinema.
Els estils abandonades.
I la finestra indiscreta.
Most of the time, it's niggas that you would never know. They will walk up to you. Can I get your number? Looking around and shit, making sure nobody is watching.
Before I... Això és el Kokomo, Àlex? M'has deixat...
Sí, Kokomo City.
Val.
Sí, és el nom d'un personatge de la pel·lícula que, per cert, ha mort després del rodatge de la pel·lícula, que és un documental que s'ha presentat aquí al Clan Festival. No diré pas si té premi o no té premi, que és una de les...
Clar, perquè tu ets jurat, tens endoll.
Ja sé, a hores d'ara ja sí qui guanya, però no serà fins demà al matí que podrem dir els noms dels guanyadors. Però que us recomano molt, perquè si arriba a les pantalles, que arribarà, i si no el trobareu a Netflix, Kokomo City és un documental sobre la llibertat a ser sexualment el que vulguis, si ets home, home, si vols ser dona, dona, i, en fi, ha eliminat definitivament totes aquestes barreres, ha posat molt a la llistó, realment, del festival, on hem... Mira, ara ja el Jaume Figueres està presentant li estan presentant un premi i a més està presentant una pel·lícula i és un dels múltiples convidats perquè el festival aquest any, i ara aquí tenim a un d'ells i molt important, precisament ha estat ple de figures que mereixen el reconeixement. Bona nit, Carles Casas.
Bona nit, Àlex Gorina.
Benvingut a aquest programa especial que fem aquí al CLAM, sí, on vas ser dilluns i et van donar el Premi d'Honor del festival en aquesta edició. No sé quins mèrits... No sé quins mèrits de tenir.
Això no sé, perquè els d'honor no els donen quan ja ets molt... Estàs molt acabat.
No.
Ah, perquè jo em trobo bé.
A la Meryl Streep també, per això t'ho dic. Està tan bé... que va i se'm presenta el Carles Casas amb el seu nou disc, París, Casablanca, New York, que no me l'esperava i que no he pogut sentir encara. Què és això?
Ja el sentiràs. Mira, aquest disc, aquestes tres ciutats, no són res més que tres punts d'un gran viatge que he fet durant molts anys. Que, per sort a la música, he pogut viatjar molt. Alguns he anat per fer concerts, d'altres hi he anat a composar d'altres llocs. I he procurat a cada lloc dels que he anat fer un extracte de la música d'allà i fer-ne les meves versions. I d'això va aquest disc.
Amb una gent estupenda, que, per exemple, la Vienne Ensemble Strings, i amics de la casa, Alberto Reguera, la Gran Trusca.
La Gran Trusca.
La Gran Trusca i el Manuel Fortià, amb qui jo vaig compartir... I sembla que tornarem a compartir algun Concerto Morricone encara l'any que ve. És una mena de sorpresa. És un regal que em fas.
Que bé. No, ens el fem. Ens el fan, no sé quin s'ha contractat.
Home, això deu saber la Marta, que ho sap tot, i que també surt a la pel·lícula que se t'ha dedicat. I que he de dir que aquests intocables de Carles Casas, que ha fet el Matías Boero, és un acte d'amor i, a més, per mi ha estat un descobriment de moltes coses. Perquè aquest senyor que esteu escoltant, l'home de Borredà, jo diria en aquests moments, que és una eremita envoltat d'ocells i música, com si fos Olivier Messiaen, allà enmig de la natura, doncs viu en una ermita.
Sí, sí, sol. No es divisa cap carretera, cap casa, cap xemeneia.
La millor inspiració del món deus tenir allà.
Sí, sí, sí.
I has trobat la pau.
Sí, això t'ho puc ben assegurar. I cada dia hi estic millor. I potser he arribat a la conclusió que hi estic millor perquè el món cada dia em sembla pitjor. Per tant...
Jo t'entenc molt
bé. He fet una bona tria.
Jo t'entenc molt bé perquè, a més, això t'ha permès segurament recuperar la música també, o que no l'has perduda mai, per descomptat, però vas passar la teva crisi. En aquesta pel·lícula fas un acte confessional d'una humanitat i d'una sinceritat que poca gent gosaria fer. Estava previst o va sortir?
Jo no sabia què passaria ni res. Jo m'he quedat dos dies trasbalsat, perquè jo mai m'havia analitzat a mi mateix. Ni penso massa en mi, més enllà de la música. I aleshores aquí m'he vist un autorretrat que m'ha deixat una mica descol·locat. Després, ja de dos o tres dies, he vist que era un acte totalment sincer. Per tant, N'he tornat de posar lloc.
M'encanta veure la companyia de la teva mare, que també és un homenatge indirecte preciós a la mare del Carrascases, per descomptat el Lluís Llach, per descomptat tota la història amb el Casal d'Àliga, per descomptat les trobades amb el Paquito Rivera, el Toni Verdaguer, que també té una participació preciosa. Tenim l'oportunitat de dir-te moltes coses i de descobrir moltes facetes d'un Carrascases que potser fins i tot... No sé si n'era del tot conscient de que desperta aquests sentiments, eh?
No, és que jo no sabia ni què anava a veure, però segur que els desperta, eh? Perquè ja et dic, jo em vaig quedar així, vol dir que alguna cosa hi ha. I tinc que agrair molt el que ha dirigit això, que amb prou feines ens coneixíem, bastants dies a casa, va demanar coses, jo vaig anar dient, i vol dir que han fet un guió a partir del que em van estar fent. Després em van seguir durant un any amb concerts que vam fer, que tu també hi eres.
També hi era, sí.
I el resultat ha sigut que, esclar, les coses quan estan fetes més enllà de l'ofici, que hi poses una mica d'ànima, no, molta ànima, això es reflexa després.
I ara vull citar quatre coses, o cinc, que he après prendre nota mentre mirava els Intocables de Carrascases, perquè a veure quina reacció et desperten immediatament. El Cielo de Manresa.
Ja fa molt temps.
Oh, ja?
Ja fa molt temps, i de les coses d'aquella època, no sé, estem parlant de 30 anys, potser, o 35, o 40. 40. No tinc gaire... Jo estava molt... No sé, massa jove.
Bueno, però...
Massa jove, no m'afincava a les coses.
Engegaves motors...
Sí,
estaves fent el preescalfament.
Sí, no, i et diré que pianísticament, per exemple, tocava molt millor que ara.
Sí?
Sí, ui, bueno. I tant, t'ho puc assegurar.
Tu tens llaga.
Llaga?
Tens llaga. Explica això de la llaga, perquè jo això no ho sabia i no coneixia aquesta expressió.
Bueno, la llaga, musicalment parlant, doncs és tot allò que no estudies al conservatori.
Que et surt de la panxa.
És tot allò que porta estudiants i que només ho té qui ho té. I no es pot aprendre.
No.
Si neixes sense llaga, mors sense llaga. Eh? Però no, el terme exacte no el sé explicar. És entre expressivitat, molta ànima... És deixar-ho tot en el moment que estàs fent-lo.
Sinceritat musical?
Segurament.
Carrascases, parles d'una època dura. D'una època dura de supervivència difícil, d'incomprensió, de no sé què m'està passant, ho dius tu a la pel·lícula, no sé com va sobreviure.
Bueno, és una època que jo de passar a fer 5 o 6 pel·lícules cada any ja tenia un cert, doncs... Vaig passar a fer-ne 0. Això comporta un desgavell de treball, que no sé com ocupar les hores, un desgavell econòmic, que tinc que demanar cèntims a la meva mare, que em cobra 600 euros al mes, un desgavell emocional, depressiu, i són moltes coses que es van ajuntar, i això va durar anys. I molts d'aquestes encara dura, però he sabut, per força, donar la volta a la situació... i veure com ho encaro, això. Doncs, bueno, vaig tenir sort de llogar... Tinc llogada aquesta ermita, estic a la sol, escric cada dia, he baixat despeses, he baixat de tot, i allà escric. I no estic esperant el telèfon que em truquin per donar-me encàrrecs. No. Soc molt feliç escrivint. I ja en tinc gairebé prou. Ara també et diré que ja no trobo a faltar el cinema.
Bueno, fins que el trobis a faltar un dia o et facin una oferta irresistible.
Estic fent música, igualment. Jo, en certa manera, he utilitzat durant 25 anys el cinema per poder fer la meva, per poder fer música. Després sempre li dono el toc que es mereix a pel·lícules, naturalment.
El teu mestre, Bach, va haver de fer una missa musical cada setmana per la celebració del diumenge de l'església on treballava.
Sí, noi, sí.
Fins que se li van omplir les harmonies i va acabar dient ara faré un solos de cello per mi sol... Que Déu-n'hi-do. T'estimo.
El mateix.
Vale.
I molt.
Acabem ja, no?
Sí.
Sí, et sembla bé? Doncs vinga,
collonot.
Donem-li un cop. No massa fort, que si no ens farem mal al reuma.
Gràcies, amic.
Tots dos. Bona nit, Carles.
Bona nit.
La bèstia. La bèstia. És la bèstia! La bèstia! La bèstia! La bèstia! La bèstia! La bèstia!
La bestialidad, es decir, el acoplamiento con una bestia, es el crimen más odioso, porque es el que más envilece al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y es el peor contra natura.
La bèstia, si ens ha quedat clar que és la bèstia, eh?
Però això és del reino animal, no?
No.
Ah, vale, però estava flipant, en
però
plan...
Però quasi.
Clar, però he pensat, perquè té tot el sentit, i he pensat, si això té a veure amb el tràiler en Escú, però no m'ho puc creure.
No, això és la Bet, de fet,
vale,
no?
Vale.
Sí o no, Àlex?
Sí, és una pel·lícula de Valerian Borowczyk que va ser un èxit descomunal al seu moment, perquè contenia unes escenes de sexe entre la Bella i la Bèstia, però amb sexe, clar, per entendre'ns. No? I és un nom que vull reivindicar perquè demà seria el seu centenari, va morir el 2006, Valerian Borowczyk, aquest director polonès que venia del món de l'animació, i que amb 4 o 5 pel·lícules, Goto, la illa de l'amor, Blanche, els contes immorals, Història d'un pecat, la bèstia, ens va donar una lliçó de com diguem madurar tots plegats com a espectadors de cinema a l'hora de veure cinema on el sexe era omnipresent. La pena és que després acaba fent Emmanuel número 5, i llavors ja s'ha marat.
Era la bona, era la bona d'Emmanuel.
Perquè de cop i volta va fer tot el contrari del que havíem admirat a ell. Però, en fi, si voleu fer un redescobriment i, a més, passar una bona estona, perquè el tio era un provocador de mena, recupereu la bèstia de Valerian Borowczyk i després aneu a veure el reino animal.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo.
Es tu madre, Emil.
Papá, ¿qué pensaste cuando mamá empezó a cambiar?
Confía en mí, la encontraremos.
¡Lana! No sé, realment, és que s'assembla
sí,
molt, eh?
No?
Si escoltes els talls. És estrena d'aquesta setmana El Reino Animal, que jo la defineixo com X-Men més Guerra Mundial Z més La Isla del Doctor Moró, però
en art house,
d'autor.
No?
Com, sí, de cinema europeu, i té a la DC flipada.
Sí, a mi em va agradar molt. M'agrada molt perquè, a més, estic una mica farta de fàbules fosques i que parlen de coses tan sòrdides que de cop una aproximació a la fantasia com feta des de l'amor i feta d'una manera tan optimista i tan positiva, tot i que és una pel·li que planteja coses molt fotudes també, no? però aquesta fantasia en positiu em va semblar molt, molt maca. I a més, a mi em costa molt trobar pel·lis de gènere fantàstica que siguin tan perfectes a nivell de proposar-te un univers, no? I que tot sigui creïble i que tot flueixi d'aquesta manera, i aquesta pel·li em va semblar bella, però d'una manera espectacular. O sigui, em sembla una preciositat de pel·li que, a més, parla d'una mica dels temes que tenen segrestada la conversa del fantàstic dels últims anys, com la transformació, el cos, la monstruositat, però des d'aquest punt de vista més optimista i més lluminós, i em va semblar molt maca. Sí.
Més alegòric, no? Doncs, mira, l'Àlex va estar amb el director al Festival de Sitges, no? Àlex?
Ah, no, podeu tirar la pregunta, perquè és una pregunta que li faig, surt la pregunta que li faig, eh?
Val, però és que, home, no, vull dir, no sé ara mateix ni com es diu el director, pensava que la nova...
Tomàs Caillé, Caillé, Caillé.
Doncs mira, l'Àlex va estar amb el director, el Tomàs Caillé, i vam estar parlant una miqueta de tots aquests temes que comenta la DC.
Todos somos animales, es decir, las personas somos animales. No es tan raro que haya mutaciones en los humanos.
Non, bien sûr, je dirais même que la mutation, elle est à l'origine de la...
Està clar, fins i tot diria que la mutació és l'origen de la vida.
S'il n'y avait pas de mutation...
Si no hi hagués mutació...
On serait pas en train de se parler tous les deux.
No estaríem parlant ara.
On serait toujours cette cellule primordiale...
Sempre seríem aquella cèl·lula primària perduda al mig de l'oceà.
La mutació
és l'origen de la diversitat dels vivents. El que és nou després d'alguns mil·lennis és que hi ha una espècie, només una,
que ha decidit
que no volia formar part de la resta. I això som els éssers humans. Hem traçat una línia invisible entre nosaltres i tota la resta. I en aquesta pel·lícula Ens agrada esborrar aquesta línia.
Més coses que van comentar l'Àlex i el Tomàs Caillé, doncs parlant de l'acceptació, per exemple.
La diferència immediatament preocupa socialment i inclús familiarment. Cuando todo no responde al canon, inmediatamente parece que tengas que tomar un partido. A mí me gusta la defensa de la diferencia y de la aceptación y de la comprensión y de asimilar esa diferencia ante la actitud generada hoy en día en que el que no es como yo es mi enemigo, ¿no?
Oui, je crois que la mutation renvoie à la différence.
Sí, crec que la mutació parla de la diferència i la mirada que tenim sobre la diferència com a individus, però també com a societat. I a la pel·lícula, aquesta diferència l'acullen alguns personatges amb curiositat, amb amor, amb hospitalitat, i per altres personatges amb por, refusant-la i fins i tot amb violència. He intentat ser el màxim realista possible per parlar de la biodiversitat de les reaccions humanes.
Doncs venim de la bèstia, del regne animal. Per tant, anem a un altre regne d'animals, Desi, perquè la Disney fa 100 anys.
Is that it? Oh, boy! Come on, Minnie!
Years of stories.
Make it pink. Make it blue.
100 years of magic.
100 anys de la fàbrica dels somnis, 100 anys des de que Walt Disney va crear la indústria de la fantasia, que ens agradi o no, ens ha fascinat a tots i a totes. Però com han evolucionat les protagonistes femenines de Disney? La primera, sense cap mena de dubte, havia de ser l'eterna parella de Mickey Mouse, Minnie. El dibuix de Minnie es va inspirar en les noies Flapper. Complia l'estereotip de l'època, una dona florero que acompanyava l'heroi. És a dir, la seva vida no tenia sentit sense Mickey.
Silbando al trabajar, cualquier quehacer es un placer, se hace sin pensar, se entona una canción.
Blancaneu, la primera princesa Disney, té ja 86 anys i sense cap arruga. Walt Disney va arribar a hipotecar casa seva per tirar endavant la pel·lícula. Molts la van considerar una bogeria. Blancaneu és una princesa bonica, prima angelical i que és salvada pel príncep. Disney comença a establir patrons a partir de contes originals.
¿Qué, cómo era el sueño? Se dice. Porque si lo cuentas, no se cumplen tus deseos.
Més ocellets per parlar de la Ventafocs. Disney estava a punt d'arruïnar-se fins que tot el seu equip es va posar a treballar amb la pel·lícula. Va ser un èxit de taquilla i de públic. Ara el film reafirma els estereotips. Una dona bonica, maltractada per la madrastra, que és una bruixa. Com és la princesa? Calladeta, obedient i submisa, i necessita ser salvada per un home perquè la seva vida sigui mínimament digna. M'enerva.
Cruella de Vil, Cruella de Vil, és tot un espanto. Cruella de Vil,
no te haga chistoso.
La carne de gallina te pondrà. Cruella, Cruella.
A Sent un dàlmates, us heu adonat que Cruella és una dona gran i dolenta, una dona que té obsessió per tenir un abric de pells. La maternitat cueja com a tema secundari. Algun dels diàlegs ara no passarien segons quina mirada. A La Bella i la Bèstia ens trobem amb un altre missatge. La dona, ben guapa, ell, ben bèstia. Però la bondat d'ella li fa aguantar les constants sortides de to intolerables de la bèstia. Una relació una mica tòxica.
Ai, Sílvia, que et deixes la campaneta de Peter Pan. Mira que és tonto Peter Pan, eh? Perquè quedar-se amb Wendy, Wendy la mamà dels nens perduts, de Peter Pan, l'eterna mamà. On vas a parar? Jo per la campaneta.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.
L'imaginari de Disney ja està creat. Totes les nenes somien en ser princeses, anar vestides de rosa i tenir el biquini de la sireneta. I tots ells ens volen tranquil·letes i poc rondinaires. Haurem d'esperar una mica perquè això canvi. Let's get down to business. Finalment arriba Mulan, una de les meves debilitats i punt d'inflexió en la construcció de personatges femenins de Disney. Princesa, sí, però ella vol ser soldat, encara que només els homes són aptes per als exèrcits. El film retrata un món violent, sense ordre, i on la testosterona brilla per sobre de tot. Mulan troba l'amor, però ja no és un amor romàntic, sinó un amor basat en el respecte.
Moana, make way, make way. Moana, it's time you knew the village of Motunui is all you need. The dancers are practicing, they dance to an ancient song. Who needs a new song if someone's old?
A Bayana, la nostra protagonista busca saber qui és i busca el seu camí, lluita per la seva llibertat. No hi ha cap mena d'interès amorós. L'epicentre de la seva vida és ella mateixa. A banda, és una protagonista que ja és més rodoneta, amb un cos que és molt més semblant al de les dones normals.
Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway.
I no podem acabar aquesta peça sense parlar de Frozen i de la primera princesa ambigua de Disney i un dels seus grans èxits. En 100 anys, la gran factoria que ha marcat i cosificat les dones sembla que finalment ha entès que ha d'abraçar l'era de la igualtat, perquè la caixa dels diners, no ho oblideu, sempre mana. Crítiques a banda, la veritat és que les pel·lícules Disney ens han permès, malgrat tots els perors que vulgueu, 100 anys de viatges a mons fantàstics.
I promise you, if you need us, we're here for you.
Always.
Isn't truth supposed to set you free? Or why do I feel so...
Doncs venim del regne de la Disney i aquest és el nou, precisament, nou tema musical que han presentat aquesta setmana de Wish, la nova pel·lícula de la Disney, El poder de los deseos. I mira, va haver-hi un moment en què això devia tenir un sentit, Desi, Àlex i Sílvia, però escolto aquesta cançó i és... O sigui, per favor, quantes vegades hem sentit exactament
mateixa,
aquest to,
sí,
de veu?
O sigui, i de lletra i de tot, vull dir, és que...
És una cosa...
Ariana de Bous, per favor, si és la ídol.
Ariana de
Bous. Absoluta.
Ai, cosa, what's the story, sí, sí.
Imagina't. Doncs sí, mira, és veritat, eh? És una categoria musical que està, és a dir, és com...
Està perillant, sí, està perillant. Sí, sí, efectivament.
Vaya patilla. Bueno, Òscar l'any que ve la millor cançó, no? Sembla, no? Clar. Evidentment.
Sí, sí, perquè és que moltes alternatives no hi haurà, tampoc. Bé, alguna de Bollywood sortirà, com l'any passat. Doncs així hem arribat al final de la finestra indiscreta, amb animals, animació, cançons i Disney. I, per tant, us convido a escoltar uns minuts de notícies i a acompanyar-nos a la segona hora. Fins ara!
someone told me no. Now I've got all of this freedom in my bones, but I've still got the lid on so it doesn't overflow. 'Cause I've got reservations and hesitations on where I should even begin. I'm fast dipping my toes in.